Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut i mig de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat, últim programa de la setmana. Ahir al 7:45 vam parlar del Fòrum Social Mundial amb el Xavi Casanovas, membre de Cristianisme i Justícia. Ahir amb el Xavi ens vam situar una mica dels èxits i reptes d'aquest fòrum 2013 que s'ha celebrat a Tunis. Avui en tornarem a parlar, però anirem més enllà i ho farem amb una convidada molt especial pel programa. Però abans de parlar del Fòrum Social Mundial amb la nostra convidada, avui tenim el Xavi Aguilar a les Vies de Sol, Víctor García a la redacció i producció i Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
La Sara ja està en el punt de meta.
Jo sí, jo estic super preparada per aquest diumenge que hi ha la cursa del Corte Inglés, recordem que és la 35a edició i l'objectiu, Mercè, és mantenir el lideratge europeu i mantenir també la segona posició mundial al rànquing internacional de curses. A més, en aquesta edició hi ha una consolidació de la vessant solidària i cedeix gratuïtament al Corte Inglés la seva difusió a la Fundació Ictus Malaltia Vascular.
Sara.
Hi anirem.
Una promesa, eh?
Sí,
hi hem d'anar.
Primera fila, les dues.
El Xavi Aguilar no sé si anirà, no, ja diu que no amb el cap.
No.
Xavi, molt malament, eh? Ja hauries d'estar allà. Bé, tot i així, en relació a la portada que avui hem fet del 7:45, ara em sembla que tu parles molts idiomes.
No, massa, ho intento.
Avui és actualitat.
Doncs avui tenim amb nosaltres la Teresa Carreras, que és periodista i filòloga.
Hola, bona tarda.
Teresa, tu parles molts idiomes, em sembla que sí.
Bé,
com la Sara.
Faig el que puc.
Què, Teresa, què n'opines? També professora de la Universitat Autònoma
jo sóc professora de l'Autònoma. A mi em sembla molt bé que s'exigeixi. El que passa és que si s'exigeix a nivell universitari també s'ha de fer el mateix durant la resta de l'educació. Perquè això ara a mi, quan ho escoltava i des de casa meva, em sembla com un bolet. Saps allò? Com que ara estem en situació de crisi, com que tot va tan malament, exigim. Bé, a mi em sembla molt bé que s'exigeixi. Un estudiant universitari hauria de parlar correctament, com a mínim, l'anglès i alguna altra llengua. Vull dir que jo no estic en contra del que va dir el conseller Mascolell, ho puc comprendre. Ara bé, si durant l'ensenyament primari i el batxillerat, etc., la gent no està obligada a esforçar-se més amb els idiomes i a fer un altre tipus d'immersions amb els idiomes, després a la universitat, com es diu en castellà, ja se poden pedir peres a l'olmo.
Tal qual, com ho diu la Teresa. I a més és que, clar, realment el cos no tothom el pot suportar, aquest cos universitari d'estudi d'un altre idioma. Clar, no tothom arriba, com bé tu dius, al mateix nivell, a la universitat, amb l'anglès, o sigui, l'anglès, el francès, l'italià.
Clar, jo per això et dic que a mi em sembla que hauria de ser prioritari, com fan, per exemple, els Estats Units, que una part del batxillerat es va ja a una altra escola a fer i hi ha una convalidació de les assignatures. A mi això em sembla molt important. Tota la resta...
Doncs vinga, amb la Teresa Carreras parlarem de moltes coses, perquè quan ve la Teresa, doncs, l'hem d'intentar...
Molt bé, Mercè.
Perquè si no...
Exprema.
No em sortia la paraula, Teresa, però ja veus, és que vaig molt embalada perquè et veig i ja vull parlar de tantes coses amb tu. Però tot i així començarem parlant del Fòrum Social Mundial, sí. Però abans, si et sembla, Teresa, ens posem al dia amb els titulars de la Sara.
Exacte.
La informació del dia, el 7:45.
Activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca han dut a terme aquesta tarda una acció d'escarni a la casa de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Durant aquesta acció, la policia ha identificat diversos d'aquests manifestants. Al cap de poca estona, la plataforma d'afectats de Madrid ha anunciat que desconvocava l'escarni, però que continuava informant sobre els desnonaments als veïns del barri. El fiscal anticorrupció de les Balears, Pedro Orrac, ha reconegut la imputació de la infanta Cristina en el cas Nós. En el recurs d'apel·lació, també presentat avui, demana també que se suspengui la declaració de la infanta prevista inicialment pel dia 27 d'abril. Orrac nega haver rebut tampoc pressions i assegura que es tracta de discrepàncies jurídiques amb el jutge José Castro, que recordem és qui instrueix aquest cas. I avui el govern espanyol ha explicat que treballa molt activament des de fa 2 mesos amb la Casa del Rei per incloure-la a la llei de transparència. També avui hem sabut que el govern ha aprovat un paquet de 2.500 milions d'euros per rehabilitar habitatges, afavorir el lloguer i millorar l'eficiència energètica. Finalment, també és notícia que ha aprovat el govern un pla de la infància i l'adolescència que amb una dotació de més de 5.000 milions d'euros pretén reforçar la protecció i l'interès del menor en casos de violència o en situacions de risc i desempara. I Corea del Nord ha recomanat a totes les ambaixades que hi ha a la seva capital, Pyongyang, que es plantegin la possibilitat d'evacuar el seu personal. Mentrestant, i com a prova de l'escalada de la tensió, Corea del Nord ha traslladat un segon míssil de llarg abast a la seva costa oriental i l'ha col·locat en un llançamíssils mòbil, segons ha confirmat l'agència oficial sud-coreana. El govern de Seul ja havia confirmat també la instal·lació d'un primer míssil a la costa est nord-coreana.
I com cada divendres, el Víctor García ens apropa a l'actualitat esportiva del cap de setmana. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè. El Barça torna a la Lliga aquest dissabte a les 10 de la nit en un partit contra el Mallorca al Camp Nou. Els blaugranes intentaran recuperar sensacions després d'empatar el seu duel contra el Paris Saint-Germain a la Lliga de Campions. Per aquest partit serà baixa Leo Messi. El crec argentí es va lesionar el bíceps femoral de la cama dreta i estarà una setmana més sense trepitjar els terrenys de joc. A més, les baixes de Mascherano, Adriano i Puyol han deixat la defensa culer sota mínims. Tito Vilanova planteja col·locar a Bartra com a central i fins i tot podria tornar a jugar Erika Vidal, un any després de la seva operació. El Barça jugarà, però, amb la ment posada a la tornada dels quarts de final de la Champions, que els blaugranes disputaran el proper dimecres. Després del polèmic arbitratge d'Estarca l'anada, Jordi Roura ha declarat avui a roda de premsa que no callaran davant les injustícies.
Creo que nuestra política no ha cambiado. Creo que siempre seguimos siendo absolutamente respetuosos con los árbitros. Lo que pasa es que todo tiene un punto, entonces hay circunstancias muy claras, muy concretas, que tampoco, yo creo que también es conveniente decirlas, por si no llega un punto que parece que no, que las cosas no las ves, y aquí pues tonto no hay nadie y nosotros tampoco. Entonces hay según qué cosas, yo creo que es importante decirlas.
Altres partits de Lliga que destaquen aquest cap de setmana són el Real Madrid-Llevant, de demà dissabte a les 6 del vespre, i la visita de l'Espanyol al camp de la Sassuna, un partit que jugarà diumenge a les 5 de la tarda. En bàsquet ja s'ha determinat els quarts de final de l'Eurolliga. El Barça-Riga va derrotar ahir el Maccabi per 71-74 i s'enfrontarà al conjunt grec del Panathinaikos. A més del Barça, el Real Madrid i el Caja Laboral també s'han classificat per la següent ronda. I en motor, totes les mirades estaran posades en el Mundial de Motociclisme, que començarà aquest cap de setmana a Qatar. Un campionat que es preveu emocionant, en especial la MotoGP, on Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo i Valentino Rossi són els grans favorits per endur-se la victòria.
Gràcies, Víctor. Doncs dijous i divendres que ve, 11 i 12 d'abril, la companyia pirinenca Torp Teatre tornarà a representar a Andorra l'obra Obaga, una adaptació de la novel·la homònima de l'Albert Villaró, dirigida per Esther Nadal. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Les representacions es faran a 2:15 de la nit a la sala del Centre Cultural La Llacuna de la capital andorrana, en el marc de la 42a edició de la temporada de teatre d'Andorra i Sant Julià. Les entrades ja són a la venda a un preu de 20 euros. Torp Teatre obre les representacions d'aquest any després que se'ls hagi confirmat que la propera temporada Obaga també formarà part durant 3 setmanes de la programació estable de Teatre de Barcelona. Els membres de la companyia pirinenca, l'urgellenc Joel Pla i la sardana Maria Bosom, destaquen que aquesta notícia i la previsió de poder fer com a mínim els mateixos bolos de l'any passat, un total de 20, fan creure que el primer muntatge de teatre al Pirineu ha assolit els objectius de projecció tant a dins com fora del seu àmbit territorial.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Les mínimes han baixat avui entre 1 i 5 graus en conjunt, amb un descens més notable cap a les comarques del sud de Lleida i el nord de Tarragona. Aquesta tarda ha continuat amb temps inestable, amb núvols i ruixats a la major part del país, i la cota de neu està al voltant dels 700-800 metres. De cara al cap de setmana, dia encara marcat demà per la inestabilitat i amb pluges intermitents a la major part del territori. Temperatures, però, una mica més altes que les d'avui. Acabarem la setmana el diumenge, un dia més tranquil i assolellat, sobretot, al matí.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. L'economia i les finances, pel fet de ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui els gestiona té només referències egoistes. D'aquesta manera, els pot arribar a transformar mitjans de per si bons en perniciosos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El Fòrum Social Mundial ha arribat a la seva 11a edició amb el lema Dignitat Karama. El Fòrum Social Mundial és un espai de debat democràtic d'idees, formulació de propostes, intercanvi d'experiències i articulació de xarxes. Ahir vam parlar amb el Xavi Casanovas, membre del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, i avui en parlem amb Teresa Carreras, breument. Amb la Teresa també sí. Compartirem les notícies del dia, però aprofitant que la Teresa doncs, també hi va ser.
Sí, sí.
Doncs, Teresa, també volem que ens expliquis les experiències que vas viure en aquests 4 dies a Tunis.
Sí, va ser realment molt interessant. Jo crec que, com a periodista, vull d'entrada denunciar que és una gran llàstima que els mitjans de tot arreu li donguin tan poca importància i, en canvi, li donguin molta importància al Fòrum de Davos, que cada any diuen el mateix i que fa molts anys que estan intentant trobar solucions a la crisi econòmica. Tothom desplaça allà en viatges especials i, en canvi, a Tunísia, en aquest cas perquè es va fer allà, en aquesta 11a edició, doncs no heu vist poca cosa escrita.
No, molt poca.
Jo faré una entrevista per La Vanguardia que sortirà publicada aquest cap de setmana amb la vídua del líder polític d'Esquerres que van assassinar fa 2 mesos, Shukri Belaid, que ara escoltarem la seva veu d'aquí uns minuts. I, per tant, jo vull dir que aquest assassinat polític va marcar molt totes les jornades, malgrat que cada un dels tallers discutia el seu tema. Però els actes més importants, l'Assemblea de Dones, que va ser l'assemblea que va començar el fòrum, que hi havia almenys 5.000 dones vingudes dels 5 continents. En total, aquests 4 dies s'han reunit unes 30.000 persones i d'Espanya hi havia unes 120 persones, de Catalunya aproximadament una 70. Per tant, que la delegació més important era la catalana, i això penso que val la pena dir-ho. No? Doncs aquest assassinat polític és el que ha fet canviar fins i tot el govern de Tunísia i, per tant, va marcar el d'allò. Es va parlar molt de la crisi econòmica, que ja en va parlar
el Xavi,
el Xavi per tant ja no en direm res. Jo em basaré bàsicament en les coses polítiques. No? És a dir, a mi m'agradaria que la gent entengués que a Tunísia hi havia un dictador, però i que la primavera àrab, que se'n diu, va fer caure. Després d'aquesta caiguda, la gent es pensava que ja arribaria la democràcia. Evidentment, aquí ho sabem, que després de 30 anys encara estem, hi ha sectors que no estan prou democratitzats, com per exemple la justícia. Ho hem dit altres vegades. Jo el que volia dir és que en aquells moments, i ara mateix en allà hi ha una gran divisió a la societat entre els sectors més islamistes, no hem d'oblidar que a Tunísia hi ha un govern tripartit, una troika que se'n diu, Ennahda, té el 37% dels vots, és un partit que es diu islamista moderat, però que no podem oblidar que té forces contactes amb líders salafistes, és a dir, els islamistes més durs, i llavors té dos partits petits que són laics, que intenten fer una mica contrapès, però que realment qui mana actualment avui és Ennahda. I llavors hi ha una gran divisió entre aquesta troika i els 12 partits que estan en una coalició o Front Popular, que són partits laics i que volen continuar sent com havien estat fins ara, però sense la dictadura de Ben Ali. Per tant, la persona que va assassinar, i ho sentirem ara com ho diu la seva vídua, la senyora Basma Khalfawi, quan va assassinar Shukri Belaid, sabia molt bé el que feia, perquè el que intentava aquest senyor, aquest militant d'esquerres, polític, home de reflexió i de valors, que treballava per la classe obrera, per la democràcia i per la llibertat, bàsicament, doncs volia la unitat de l'esquerra. Per tant, decapitant la persona que treballa per la unitat de l'esquerra, ja costarà encara molt més, no? Per tant, que hi ha una gran lluita entre els laics d'esquerres i els més islamistes liberals. La política que fan és liberal. A mi m'agradaria que ara el nostre company Víctor ens posés el primer dels talls que hem posat, en els quals la senyora Basma Khalfawi parla sobre el record que la seva filla té del seu pare, que va ser assassinat just a la porta de casa seva.
De toute façon, mes filles, et surtout l'aînée, parce qu'elle est beaucoup, elle a vécu avec lui plus.
Les seves filles tindran un gran record del seu pare. Estaven totes molt orgulloses d'ell, fins i tot abans de l'assassinat. La meva filla gran, quan a vegades agafava un taxi, deia: jo sóc la filla d'en Shukri Belaid, i elles estaran sempre molt orgulloses del seu pare. Ara anem ja en aquest segon tall, en el qual ella mateixa diu, Ennahda és l'únic responsable d'aquest assassinat. Ennahda ha fet tot per trepitjar aquest país amb aquesta onada de violència. Ennahda ho ha fet tot per cobrir la violència a Tunísia i ha provocat molt d'odi cap a aquest militant que era Shukri Belaid. Ennahda ha comès molts errors, fins i tot jurídics, perquè no ha aplicat la llei sobre els violents.
Ennahda ha fet beaucoup de haine et donc elle a commis beaucoup d'erreurs même juridiques. Elle n'a pas appliqué la loi.
Ella no ha aplicat la llei. Aquestes són les paraules que sentim de la senyora Basma Khalfawi.
Et donc c'est pour ça on dit que Ennahda est le premier unique responsable.
El primer i únic responsable d'aquest assassinat. I ara anem en el tercer tall, en el qual la senyora Shukri Belaid diu molt clarament: han matat a un líder de l'esquerra. El projecte comú s'està treballant per instal·lar-lo a la societat. La unitat de l'esquerra era l'objectiu de Shukri Belaid. Sempre demanava a tothom que s'unís per tenir més força. Per això, qui el va matar sabia molt bé el que feia. Durant tota la seva vida no feia res més que això, treballar per la unitat. És per això que l'assassinat és tan greu. El fet d'unir a tothom entorn d'un projecte era un desafiament del poder actual. Aquest era l'objectiu de la seva vida i el seu assassinat ha unit molt més a totes les formacions d'esquerres. Els temes s'estan ara elaborant, potser amb l'assassinat tardarem una mica més de temps, però la unitat de l'esquerra arribarà molt més aviat del que Ennahda i la troika estan pensant. Soc pessimista.
C'est laboré et tout le monde est en train de tourner. Ça prendra un tout petit peu de temps, mais ça viendra.
Vindrà la unió de l'esquerra. Tardarà una mica més de temps.
Je suis totalement pessimiste.
Soc pessimista, és això el que deia. Per tant,
moltes gràcies, eh?
És que és un document que per mi és molt, molt important.
Molt important.
Són dos minutets, però perquè veieu una mica que, a part de la crisi, que això ja és el tòpic de tots els temes, i que realment, més que la crisi, el que es va allà parlar és la gran diferència, les grans diferències que hi ha entre nord i sur, i també estàvem a Tunísia. Jo havia, abans de començar el fòrum, havíem passat 5 dies en la zona que se'n diu predesert i havíem estat parlant amb 6 associacions que estan buscant idees per sortir de la crisi. No tenen res, no tenen aigua, no tenen feina. L'atur dels joves al sud de Tunísia, abans d'entrar al desert, arriba al 70% de la població. És realment esfereïdor i molt gran.
Tres després d'assistir en aquest Fòrum Social Mundial, ahir li van preguntar al Xavi Casanovas, creus que un altre món és possible?
Penso que sí, perquè a mi allà vaig veure molta gent molt interessant. El que passa és que la gent s'ha d'unir, la gent, com deies tu abans, ha de treballar per fer xarxa, per donar una resposta universal. El que no podem fer és cada una de les seves associacions anar i presentar la seva paradeta. Per això a mi em sembla que pel pròxim fòrum, que jo crec que se'n farà un, altre, es deia que aquest seria l'últim, el que s'ha de fer és més xarxa per donar una resposta conjunta, perquè jo crec que l'únic fallo, un dels més grans que ha tingut aquest fòrum, és que a nivell de comunicació no n'ha sortit un missatge comú.
És que això ho diuen. Justament aquesta setmana, el dimarts, al programa El Primer Cafè, l'Ignasi Miranda va entrevistar a l'Eulàlia Reguant, membre de Justícia i Pau, que també va assistir en aquest fòrum, i l'Ignasi Miranda li va preguntar de quin surt algunes conclusions, en surt algun manifest. En principi, l'Eulàlia doncs, va dir que no en surt cap... És un moment de debat...
Sí, les que van fer un manifest en les quals doncs, es van comprometre a treballar per la igualtat de la dona, doncs van ser... principalment el Fòrum de les Dones, que en aquest cas, en aquest Fòrum de Tunísia, i n'hi ha hagut altres, que hi ha hagut altres temes, doncs era el més important i s'han compromès a nivell de nord i de sud a treballar per la igualtat de les dones.
Em sembla que sí que surt una petita resolució d'aquest Fòrum Social Mundial, però bé...
Sí, molt breu. Molt,
res més enllà. A tot això també ens explicava tant el Xavi Casanovas com l'Eulàlia Reguant aquesta setmana que, com bé tu deies abans en la línia, sobretot dels estudiants de la zona del Magreb, que fem memòria, aquesta revolució, la revolució àrabe, aquesta, la primavera
àrab, que ja no n'hauríem de dir ara perquè hi ha moltes altres nacionalitats d'entrada.
Això d'entrada. Fa dos anys, per situar els oients, això d'en fa dos anys.
14 de febrer va caure Ben Ali i un mes més tard Egipte, Hosni Mubarak.
Que nosaltres ens pensem, ja fa dos anys, ho veiem molt enrere, però és que els estudiants ens deien la revolució continua a dia d'avui.
Està començant, per mi. Està començant perquè, per exemple, a Tunis encara estan preparant una nova Constitució. Jo vaig parlar amb el ministre d'Afers Socials, que és un d'aquests dels partits petits, Ecatol, i deia que és molt difícil reunir-se amb les forces socials perquè no tenen costum, després d'haver viscut durant tants anys en una dictadura, gairebé 30, no tenen costum les associacions de poder-se reunir i de poder fer aportacions. Jo, de totes maneres, no hi estaria d'acord, perquè vaig veure moltes associacions del sud del país molt riques i amb moltes ganes de fer coses.
Tres, en parlaríem més estona, però si et sembla, reservem aquests 6 minuts a parlar
per repassar l'actualitat
d'una de les notícies de la setmana, la imputació de Cristina. Abans hi posem?
Sí, ens hi posem.
Avui compartim les notícies amb la Teresa Carreras, periodista i filòloga. El fiscal anticorrupció de les Balears, Pedro Orrac, ha recorregut la imputació de la infanta Cristina en el cas Nós.
Doncs així és, Mercè. Orrac nega haver rebut pressions i assegura que es tracta de discrepàncies jurídiques amb el jutge José Castro, que instrueix aquest cas. Recordem que el recurs d'apel·lació que ha presentat avui demana també que se suspengui la declaració de la infanta prevista inicialment pel dia 27 d'abril a les 10 del matí. Anticorrupció, en un gest poc habitual, manté que no hi ha prou indicis criminals, només sospites, per atribuir-li una cooperació necessària en la malversació de fons públics a través de l'Institut Nós que presideix el seu marit Iñaki Urdangarín. Segons Castro, la infanta hauria consentit que el seu parentiu amb el rei fos utilitzat per Urdangarín i també per l'exsoci d'aquest, Diego Torres, en les activitats de Nós. Per cert, que ja sabem qui portarà aquesta defensa al bufet d'advocats que dirigeix Miquel Roca i Junyent.
I avui el govern espanyol ha dit que treballa molt activament des de fa 2 mesos amb la Casa del Rei per incloure-la a la llei de transparència.
Doncs si ho ha dit la vicepresidenta espanyola del govern, Soraya Sáenz de Santa Maria, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de cada divendres. Això sí, ha evitat parlar de la imputació de la infanta Cristina.
En la imputació de la infanta Cristina yo no voy a hacer comentarios de procesos judiciales. La opinión del Gobierno ya es conocida, ni tampoco tenemos costumbre de comentar los discursos ni las opiniones de nadie, y muy en particular, de, en este caso, de la Casa del Rey y del Príncipe Felipe. Y sí, tengo que confirmarles que llevamos aproximadamente varias semanas, aproximadamente 2 meses, trabajando muy activamente con la Casa del Rey para llevar a cabo esa inclusión y ese sometimiento a la ley de transparencia.
Bé, aquí hi ha molt que parlar, tenim poc temps. Jo diria, evidentment, que el recurs és legal, perquè la infanta pugui no anar a declarar, però jo crec que això és una cosa que a curt termini probablement la monarquia estarà contenta perquè ha evitat que la infanta Cristina baixi pel que se'n diu el passadís de la vergonya, allà a Palma de Mallorca, aquella baixadeta, però que això d'aquí uns mesos ens ho trobarem tots servit a la nostra taula, cadascun dels ciutadans d'aquest estat, de l'estat espanyol. I per què dic això? Perquè fins ara ja Espanya i Catalunya té una difícil imatge a l'exterior, la imatge no és bona, i després que sortís el rei i digués todos somos iguales ante la ley, i ara es veu que no todos somos iguales ante la ley, pues, perquè ningú s'ho creu, això. És a dir, és una cosa que probablement el senyor Rocajunyent, que és un senyor molt competent, guanyarà la batalla. Vés a saber, no ho sé, probablement. Però la gent continuarà sense creure-s'ho. Jo aquest matí he anat a la plaça, he escoltat tot el que deia tothom, i em sembla que és el millor baròmetre per veure si realment, malgrat el que diguin els mitjans, la gent del país, que en el fons és la que vota, s'ho creu.
Tot i així, no, et sorprèn la reacció, bé, la imputació per part del jutge Castro a la infanta?
A mi no em sorprèn, perquè és que ja era tan evident que és impossible que si tu tens un Jaguar al garatge de casa teva no sàpigues qui li ha portat. I a més
siguis...
a més, no preguntis. I a més, que el senyor Urdangarín es valia del nom de la infanta i de la reina. Vull dir que això...
Bé, això ja és opinió personal. No?
Això és una opinió personal, Teresa, perquè Teresa, jo no he parlat amb Urdangarín.
Parlant amb tu ja saps que, ben bé, per ser una infanta... Ja només per aquest títol, segur que tot el que signa...
Clar, és que és tot el que signa aquesta senyora té un valor superior al que firma qualsevol altra persona. Per tant, no tots som iguals davant
la llei.
Per tant,
tu creus, tot i així, que la veurem baixar?
Jo penso que ara probablement no, perquè ja l'acceptar aquest recurs s'ha ajornat, però realment a mi em sembla que tal com estan les coses i de malament per la marca Espanya, com va dir el ministre d'Afers Exteriors, estaria molt bé que es demostrés que realment tots som iguals davant la llei, perquè és que si no, això serà tancar el cas en fals.
Perquè tu creus que seria ara un bon moment per l'abdicació del rei, ara amb tot... Qui
jo
surt
crec
més
que
perjudicat?
Ara? Jo crec que el rei ens ha donat ja mostres de que hauria d'abdicar en el seu fill, té uns prínceps, el príncep d'Astúries i la princesa d'Astúries, ben preparats, i jo crec que si no fa això, no anirem bé.
Teresa, i una futura reina periodista?
Una futura reina periodista?
Hem de
no,
patir?
No, jo crec que no, per què?
Perquè agafarà per un altre tarannà, la monarquia. Clar,
però
tu creus que l'agafarà?
Jo crec que sí.
Amb una Letícia
jo crec que
opinarà
sobretot? La
Letícia
era companya meva a Televisió Espanyola, fixa't tu. I jo la conec personalment, encara que probablement... Igual ja no es recordarà de mi, però havíem coincidit moltes vegades amb temes europeus. Però jo crec que realment una persona que vulgui saber més de què van les coses i tenir la informació i ser més transparent, perquè això de què va estar dintre de la llei de transparència, ho haguéssim pogut dir fa molt, molt més abans.
Teresa Carreras, t'agrada el Don John?
Sí, molt.
Anirem de concert a Cap
Roig. I tant.
A veure, serà.
Doncs sí, perquè serà precisament qui obrirà el festival de Cap Roig. Serà l'única actuació espanyola de ser el Don John aquest estiu i s'inscriu a la seva gira mundial Rocketman.
Gràcies, Teresa Carreras.
De res, fins una altra.
Nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel, Anna Hernández, amb el programa Catalunya sense barreres. I els oients de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Que vagi bé, molt bon cap de setmana.